El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Entre un 10 i un 15% de les dones pateixen endometriosi, una patologia benigna que fa que el teixit de l'endometri creixi fora de la cavitat uterina. Una patologia en la que hi ha molt poca investigació i que durant molts anys ha estat molt poc diagnosticada a casa nostra, tot i que, atenció, s'estima que arreu del món la poden patir 190 milions de dones. Per consciència sobre aquesta patologia, fa anys que s'ha posat en marxa el mes de l'endometriosi, durant tot el mes de març. Per això avui al Cafè de la Ràdio rebem a la Montserrat Mestre, ginecòloga de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bon dia. Molt bon dia, Mireia. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar sobre aquesta patologia, que creiem que és molt important aquesta divulgació que feu.
Comencem pel principi. Hem explicat així allò amb el que hem trobat per les xarxes què és exactament l'endometriosi, però què és l'endometriosi? Què hem d'entendre per endometriosi?
Bé, doncs, com molt bé has dit, l'endometriosi és una malaltia crònica, és una malaltia inflamatòria que es defineix com la presència de teixit endometrial, és a dir, aquest epiteli i aquest estroma, fora de l'úter.
Perquè aquest endometri, aquest teixit endometri, què és exactament? Per què el genera la dona, aquest teixit? I de quina manera el treu la dona de forma habitual?
Val, en principi, a veure, una de les teories, no, que més s'entén i que més es creu que explica aquest origen de l'endometriosi és la menstruació retrògrada, no? És a dir, aquest teixit, no, que recobreix l'úter, no, l'endometri, doncs que es descama cap enfora. Uh-huh. Aquesta seria una de les teories que més creiem que origina.
És a dir, la dona durant la menstruació genera aquest teixit endomètric, uh-huh, que habitualment entenc que el que fa és, quan hi ha la menstruació, sortir del cos de la dona.
Exacte. Doncs, a vegades hi ha un petit percentatge de dones, doncs, que aquest teixit cau fora de l'úter, no? Uh-huh. Però doncs, a la cavitat abdominal.
Uh-huh. Per què li passa a tantes dones? Què és el que ens podia predisposar de que els hi pugui passar a unes dones i no a unes altres? Això ho sabem?
Bé, en principi, doncs es creu que això, que és una malaltia inflamatòria, que hi ha una predisposició genètica i que hi ha un doncs com, a veure, com t'ho explicaria? Doncs una predisposició a aquesta malaltia.
Uh-huh. Però predisposició genètica, perquè està ja posada en els nostres gens i per tant no hi podem fer res, o hi ha diferents elements que puguin explicar-ho?
Doncs perquè hi ha diferents elements que poden explicar un estrès oxidatiu, un conjunt d'hiperestrogenisme, doncs hi ha diverses explicacions.
I això es genera des de la primera menstruació? Es pot generar al llarg de la vida?
En principi, l'endometriosi pot afectar, com que té aquest component que depèn dels estrògens, es pot donar a les dones amb edat reproductiva.
Uh-huh. En qualsevol moment pot aparèixer. No sí. Té per què aparèixer amb les primeres regles. Uh-huh. És una malaltia que es coneix des de fa poc, no? Li hem posat, si més no, el nom des de fa poc. No sé si en l'àmbit facultatiu fa més temps que la treballaven, però si més no, sentir-ne parlar no fa pas massa. Abans, hi havia alguna mena de diagnòstic d'aquestes situacions? S'analitzava d'alguna manera les conseqüències que podien tenir?
A veure, sí, el diagnòstic sempre ha estat bastant difícil. Es creu que s'arriba a un diagnòstic, malauradament, si de 6 a 8 anys després de l'inici dels símptomes. I és aquí on hem d'incidir. D'acord? Probablement anem tard en quant al diagnòstic, en quant sempre s'ha demanat el diagnòstic histològic, no? O algo a l'estàndard ha estat la laparoscòpia, la cirurgia i treure mostres per saber segur que era l'endometriosi. Actualment aquest paradigma està canviant, afortunadament, d'acord? I és més un diagnòstic clínic i tenim altres eines que ens permeten aquest diagnòstic.
Quines són les eines claus? És a dir, què és el que vostè, quan entra una pacient a la consulta i diu vinc perquè em passa alguna cosa, és aquells elements que li fan pensar ostres, estem caminant cap aquí o veig a venir que anirem per aquí.
A veure, és molt important els símptomes. Aquestes dones que tenen un dolor pelvià, sobretot, que és cíclic, o que consulten per dismenorrea intensa, dolors amb les relacions, dolor amb la defecació, dolor amb la micció, aquests símptomes ens han de fer que persisteixen, ens han de fer pensar que la dona pugui tenir una endometriosi i també antecedents familiars.
Per tant, al final estem parlant, és a dir, quina dona no ha dit, jo quan ve la regla em fa mal aquí, em fa mal allà, em prenc un analgèsic i ja està. I la regla ens ha de fer mal? És a dir, la menstruació, quan ha de venir la regla, ha de fer mal aquesta menstruació?
Així com entesos com a normal, no, no hauria de fer tan mal, que és un dolor que persistís, no? I és aquest conjunt de símptomes que ens han de fer pensar.
Sí, un dolor inhabilitant, no?, per dir d'alguna manera, que no et permet fer el teu dia a dia.
Exacte.
Per tant, al final són aquests punts de la clínica que fan pensar que podem estar davant d'aquesta situació, i després això es pot confirmar amb alguna ecografia, es pot confirmar amb alguna prova...
Afortunadament hem avançat molt amb això. Afortunadament, avui en dia l'ecografia transvaginal ens permet diagnosticar molta part de les endometriosis. S'ha fet un esforç immens en millorar aquesta eina diagnòstica. A part, també tenim la ressonància i altres mètodes, però avui en dia, amb l'ecografia transvaginal, amb uns mínims de coneixements, podríem arribar a un bon diagnòstic de la majoria del tipus d'endometriosi.
Clar, perquè entenc que aquí deu haver graus.
Exacte,
no?
I tipus d'endometriosi.
Quins tipus hi ha d'endometriosi?
A veure, principalment podríem parlar de tres tipus, no? De l'endometriosi, que és superficial, que aquesta es localitza a la capa del peritoneu, que saps que és la capa que cobreix la majoria d'òrgans de la cavitat abdominal, que aquesta és la més difícil de diagnosticar. L'ovàrica, d'acord, que aquesta sí que és bastant fàcil diagnosticar-la amb l'ecografia transvaginal. I després tindríem l'endometriosi profunda, que l'endometriosi profunda ja és més complexa, d'acord? Parlem d'endometriosi profunda quan... va més enllà de 5 mil·límetres del peritoneu, o sigui que infiltra. I aleshores infiltra òrgans doncs, contigus a l'úter, no? O sigui com la bufeta, sigui com a l'intestí, a la part del recte i el sigmac, precisament que són les parts que més s'afecten. I ja després podríem també parlar com una disseminació a altres òrgans, que ja és més difícil i menys freqüent, no? Doncs a nivell de pulmó o altres òrgans inclús.
I com es tracten? Es tracten diferent cadascuna d'aquestes tres?
A veure, principalment el maneig terapèutic de l'endometriosi hauria de passar per un tractament mèdic, val? Es tracta del dolor, siguem antiinflamatoris, etc., però com que sabem que és una patologia que és depenent d'hormones, depenent dels estrògens, doncs hem de explotar aquesta opció, no, de control de les hormones.
Per tant, anticonceptives.
Podríem tractar-ho amb anticonceptives, poden ser combinades, estrògens, progestàgens, o només progestàgens. Això seria, sobretot, la primera eina terapèutica. Després també hi hauria altres tractaments, anàlegs, però en principi és inhibir tot aquest hiperestrogenisme que hi ha en el teixit.
Per tant, al final és un desequilibri hormonal.
Exacte. I inflamatori.
I aquest inflamatori pot ser perquè siguem propensos a tenir malalties inflamatòries en un futur? És a dir, si una dona comença amb una endometriosi, pot ser que a determinada edat surti alguna mena de malaltia inflamatòria, o això encara no se sap aquest vincle?
Per aquí anem? En principi, cada cop s'està doncs, veient que l'endometriosi és una malaltia sistèmica, d'acord? I moltes dones que veiem amb endometriosi també tenen altres malalties inflamatòries.
Per tant, és un signe d'alerta, pot ser, no?
També.
Parlàvem d'aquesta manera de tractar-ho. També hi ha la cirurgia com a eina?
Sí, clar. També ha estat... i serà, bueno, i de moment és una eina terapèutica. Aquelles pacients que no responen a tractament mèdic, val, que persisteixen amb dolor, poden ser candidates a cirurgia, val? O aquelles pacients que l'endometriosi doncs està situada, per exemple, a l'urèter, no? I aleshores tenen doncs repercussió a nivell dels ronyons. Clar, hi ha una indicació de la cirurgia clara.
I aquesta cirurgia el que fa és retirar aquest teixit?
Exacte, clar. No?
I es pot retirar sense més conseqüències, o depèn?
Bueno, són cirurgies, en aquest cas, per exemple, de l'ureter, és complex.
I a partir d'aquí, un cop està tractada aquesta patologia, es pot fer vida normal? O dependrà també del grau?
A veure, hem de veure que l'endometriosi és una patologia crònica, d'acord? Aleshores, tots els tractaments que estem fent, de moment, és per disminuir els símptomes i per frenar la progressió, val? Aleshores, per aquí ha d'anar el tractament, eh? I a més, la dona que està operada, d'acord? També igualment recomanem tractament perquè no recidivi, perquè sabem que és una malaltia que recidiva.
Que torna, no?
Sí.
Que torna amb la mateixa força, no? Segurament, que potser passes uns anys bé, però pot tornar, no?
Pot ser que torni.
I això, un cop es retira la menstruació, s'ha acabat el problema?
En principi, clar, ja no hi ha aquesta alteració hormonal, però pot passar que hi hagi, per exemple, doncs, fibrosi en les estructures, per exemple, als intestins, o sigui que encara hi hagi malaltia. No?
S'ha de fer un seguiment,
s'ha
no?
S'hauria de fer un seguiment igualment.
Per tant, aquesta és la situació d'aquesta anàlisi d'aquesta endometriosi. Veient una mica el que ens explica, una de les conseqüències segurament d'una dona d'edat reproductiva és la infertilitat?
Sí, malauradament, com bé deies, no, un 10% de la població en edat reproductiva pateix aquesta malaltia, però si parlem de dones estèrils, un 50% d'elles pateixen endometriosi. Sí, està vinculat a infertilitat.
Per què? Ho saben?
Home, doncs pot ser per aquesta vinculació o aquestes adherències també que hi ha de la malaltia, aquest procés inflamatori, clar, hi ha moltes teories.
I per tant, una dona amb endometriosi pot ser que no pugui tenir fills, haurà de recórrer un mètode de reproducció assistida, la reproducció assistida és una opció en el cas d'aquest tipus de dones?
Val. No totes les dones amb endometriosi són estèrils, d'acord? Però sí que és un factor a tenir en compte i és un factor que hem de conèixer. D'acord? I és una informació que ha de tenir la pacient que té endometriosi.
Per la manera com s'ha de preparar, per exemple.
Exacte, no? Doncs sempre recomanarem que no es demori el desig genèsic més enllà dels 35 anys, no? Sabem també el pes important de l'edat en la reproducció. Clar, i aleshores, doncs, si nosaltres estem seguint una pacient amb endometriosi, doncs hem de fer-li saber, no?, que pot ser que en un futur costés, per tant, que no demori aquest desig genèsic, perquè si hi ha dificultats, tinguem temps de trobar una solució.
Perquè, clar, entenc que a partir d'aquí, clar, mentre la dona està medicada amb tota aquesta medicació, segurament l'embaràs no és possible, no? S'ha de buscar un altre tipus de medicació.
Exacte, clar. I estem parlant de dos paradigmes diferents, no? Clar, la pacient jove que té endometriosi, que té dolor, doncs aquesta sí que estarà amb tractament anticonceptius, no? Segurament per regular aquest dolor. La dona que està buscant un embaràs, evidentment, aquesta dona no es beneficiarà d'un tractament anticonceptiu.
S'haurà de buscar altres mecanismes, no?
Altres mecanismes, i afortunadament, doncs clar, per això hi ha tècniques de reproducció assistida en un moment donat.
Més enllà d'aquestes conseqüències de salut per l'àmbit de la infertilitat, hi ha altres conseqüències de salut que es derivin de l'endometriosi?
L'endometriosi és una malaltia que afecta físicament, psíquicament i socialment. D'acord? La dona que físicament no està bé, psicològicament probablement tampoc ho estigui, i en el seu context social també hi haurà una afectació, d'acord? A la família, a la parella...
També de desconeixement de l'entorn, és a dir, el fet que ara mica en mica n'anem parlant més, no, que avui n'estiguem parlant, que hi hagi aquest mes de l'endometriosi, fa que quan una dona diu que li fa mal perquè té la regla es pugui entendre que a vegades no és un mal menor, sinó que és un mal que té conseqüències importants per ella?
Exacte. I és aquí, no? Doncs la feina que feu vosaltres divulgativa, la feina que fem els sanitaris, doncs sí, per desestigmatitzar aquesta malaltia, no? I que se'n pugui parlar obertament.
segurament, si em permets, s'ha de parlar obertament i de tot el tema reproductiu femení, no? Que segurament encara ens queda molt camí per recórrer.
Exacte, molt bé.
En l'àmbit de la investigació, entenc que el camí és enorme, no?
És enorme. Sí que és veritat que últimament, els últims anys, hi ha hagut un increment de recerca en aquest camp, però ens queda molt camí per fer, molt camí per fer.
Què seria el més important a saber?
Bé, doncs ja, en principi, hi ha camí en quant al diagnòstic, no? Doncs ens beneficiaríem d'un diagnòstic precoç d'aquestes malalties, d'aquesta malaltia. Hi ha algunes escales, qüestionaris que ens ho permetin. I després, quina repercussió té aquest diagnòstic precoç? Després, de les pacients que tenen dolor al tractament, quin tractament, la cirurgia està indicada en tots els casos, quines són aquelles pacients que es beneficien de la cirurgia, en el tema de reproductiu també el mateix, en quin moment està indicada un tractament o altre, la cirurgia, sí, el camí és immens.
Clar, i entenc que per això passa també que qui estigui al capdavant d'aquestes investigacions tingui aquest coneixement potser també més femení. Li dic perquè moltes vegades s'ha parlat que al final, al ser una malaltia de dones com moltes altres, no, com que la investigació no la feien les dones, doncs no s'hi posava tant accent. No sé si el canvi també en aquest, doncs, cada vegada que hi hagi més ginecòlogues, més professionals, doncs, de tota la medicina reproductiva preocupada per posar el focus en la dona i no tant en el resultat final, no, que és l'embaràs, segurament és el que està suposant aquest canvi o no?
Sí, jo crec que hem fet un gran camí i una gran feina i una gran tasca en aquest sentit. Uh-huh. Sí, realment, el fet de centrar, no, doncs, a la dona, posar la dona en el centre, doncs, ha fet evolucionar molt.
I el fet que ara, per exemple, doncs, TV3 hagi anunciat fa setmanes que la salut reproductiva serà, doncs, la temàtica de la marató de TV3 d'enguany, creu que ajudarà també a fer aquest salt endavant?
Estem convençuts, estem molt i molt contents de que per fi s'hagi posat aquest tema sobre la taula i s'enfatitzi la importància de l'estudi i de la investigació en aquest camp.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos ajudat a situar aquesta patologia, aquest dia, aquest mes de l'endometriosi que se celebra al llarg del mes de març. N'hem parlat amb la ginecòloga de l'Hospital de Sabadell, Montserrat Mestre. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i des de la unitat del nostre hospital us estem molt agraïts.
Perquè dèiem aquestes xifres, entre un 10 i un 15% de les dones pateixen endometriosi, una patologia benigna que afecta, doncs, que el teixit de l'endometri creixi fora de la cavitat uterina i que ens deien, doncs, que en un percentatge molt alt, doncs, cada vegada és més present a casa nostra, 190 milions de dones arreu del món, també amb conseqüències importants, doncs, en la reproducció, perquè quan arriba aquell moment de mirar-nos les dades de natalitat, tots ens posem les mans al cap, però segurament també caldria mirar què hi ha al darrere, no? A part de situació socioeconòmica, que hem repassat avui també el programa, doncs també tota aquesta part sanitària que també té importants conseqüències. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.